El turista accidental, amb Adrià Bas.
Adrià Bas, no prenguis mal fent de turista accidental. Bon
Mira,
dia.
On sóc? Un lloc preciós. Un lloc que turístic...
Home, sí.
El que més dels que té...
Els que estiguin mirant l'streaming a través de YouTube, jo diria... Bé, perquè m'ho has dit, eh? Si no, m'hagués costat una mica veure, però és preciós. Ets al Palau de la Música, oi?
Del Palau de la Música, en aquests moments aquí, tant la paradeta, qualsevol que m'estigui veient i sentint, deu pensar que m'he grillat, però la nova tia i els mitjans de comunicació avui són així. On t'agafa i com t'agafa.
Doncs és un luxe que avui facis la teva secció del turista accidental des del Palau de la Música. Per cert, parlant de turistes, suposo que per aquí al Palau n'hi ha un grapat de turistes, no? Hi ha rutes organitzades, sí?
Qui ens estigui veient, segurament d'aquí una estona veurà passar un grup darrere meu. Vull dir que sí, hi ha un grapat de gent de fora.
Molt bé, molt bé. Va, anem per feina, Adrià Bas. Som a Nova York. Què t'ha cridat l'atenció del nostre especialista en buscar les pessigolles o, com a mínim, a trobar coses curioses del país o la ciutat en aquest cas? Perquè jo crec que pesa més la ciutat avui que no pas el país. I què has trobat a Nova York interessant?
De fet, és la ciutat més poblada de tots els Estats Units. Per tant, en si mateixa ja té prou entitat a nivell mundial, ja la coneixeu, Nova York, si teniu la sort d'haver-hi estat. Però ara sóc jo qui et posa un repte, Joan Bosch. Quin és l'edifici molt icònic de Nova York, que no són les Torres Bessones, i que va ser víctima d'un accident aeri que no va ser cap atemptat? A veure si ho saps. He de confessar que jo no ho sabia.
A veure, d'icònics, o hi ha l'edifici de la Chrysler...
Que no ho és? No és aquest?
El Rockefeller Center?
Tampoc. N'hi ha un altre encara més icònic. Recorda un goril·la que s'hi enfilava?
Sí, sí. On era això?
L'Empire State.
Ah, l'Empire State Building. Vale, sí.
L'Empire State.
Vale.
Jo no sabia, i aquí és on he hagut d'averiguar, l'any 45, quan feia poc que s'havia mundial, en un dia de moltíssima boira hi va haver un avió de l'exèrcit dels Estats Units que es va estavellar contra la planta 80 de l'Empire State.
Carai!
Va ser considerat un gravíssim accident aeri equiparable en el seu moment i a la seva època al que havien patit l'any 2001 les Torres Bessones. Equiparable en l'impacte, evidentment no en el número de víctimes, no en la repercussió i tampoc no en l'intenció. Allò no va ser un atemptat, va ser realment un accident. Van morir 14 persones en aquell accident, les 3 persones que anaven a l'avió i 11 civils que eren a dins de l'edifici en aquell moment. Però el que és més important de tot això és, i és el que tothom s'ha preguntat, és com és que les Torres Bessones, que eren molt més modernes, que eren grans èxits de l'enginyeria, es van esfondrar, es van ensorrar i, en canvi, l'Empire State pràcticament no va patir més que afectacions a la planta 78, 79, 80 i després es va poder reconstruir. El motiu és precisament per la forma com es va construir l'Empire State. L'Empire State té tots els seus murs de càrrega exteriors i interiors molt forts. No em vull equivocar, però en el seu moment va ser un dels grans o un dels primers gratacels fets en formigó. Per tant, té una estructura molt reforçada i, en canvi, les Torres Bessones eren fetes d'acer i de vidre. Només tenia pilars al perímetre exterior i un cop els avions de l'11S van estampar-se contra les columnes, allò va caure com un castell de cartes.
Clar.
Aquesta és la diferència. Però és un episodi de la història de la ciutat que jo, la veritat és que desconeixia i m'ha agradat molt que aquests dies, parlant amb amics meus que viuen allà, doncs em posessin sobre la pista. Evidentment hi ha molt per rascar en aquesta història, eh?
Per cert, parlant d'amics, en tinc un que d'aquí uns moments connectarem amb ell, que està de viatge de nuvis a Nova York i que és el director de Ràdio Capital.
Vaya, por Dios. Dóna-li molts records, expressions a la seva senyora, que diuen, eh?
Què més has trobat de coses... Està molt bé aquesta notícia de l'avió, de l'Empire State, lligant-ho amb les Torres Bessones. És molt interessant, això. Què més?
Bé, és un paral·lelisme important, però parlant d'icones de la ciutat tan sòlides i tan antigues com ho és l'Empire State, digue'm una cosa que és llarga, que és molt gustosa, que podries trobar qualsevol racó de la ciutat de Nova York que ha fet fama mundial i que és més vella que l'any de la polca. A veure si saps de què parlo.
Una cosa llarga?
I gustosa.
Sí, però és que ara...
Pensa malament.
No seran la...
No pensis tan malament, Joan Bosch, el Frankfurt.
El hot dog.
La salsitxa.
Però que no, és, que no
exacte,
són de...
Exacte, el hot dog.
Que no són de Frankfurt.
Sí, és la salsitxa de Frankfurt, la salsitxa vienesa, és la salsitxa alemanya, i que té un lligam antiquíssim amb la ciutat de Nova York, i és a través de Nova York que el Frankfurt es popularitza tant en els partits de béisbol a la Lliga Nord-Americana com a la resta del país i a partir d'aquí a la resta. Perquè tot això va començar amb un petit carretó que hi havia l'any 1867 a la platja de Coney Island. Recordeu les pel·lícules de tocar de Nova York?
Sí.
Que hi ha aquell parc d'atraccions tan antic que hi ha una nòria.
Sí.
Allò és Coney Island.
Sí. Allò
és Coney Island. Hi va haver un carnisser d'origen alemany que es deia Charles Feldman, que va decidir posar un carretó per vendre salsitxa vienesa, i aquesta va ser l'inici de tot plegat. Però aquest senyor va ser qui va deixar anar la guspira, però no és ni de bon tros el responsable de que tot això després s'extengués. Hi va haver un espavilat que havia sigut un empleat seu, que ell el va acomiadar, i que ell va decidir posar un carretó just al davant, posar un cartell el doble de gros, vendre la salsitxa la meitat de barata, i fer molt més reclam que no feia ell. I què va passar? Doncs que per les lleis de l'oferta i la demanda i la competència, algú va veure que allò podia créixer, a poc, des de finals del segle XIX, els carretons es van anar escampant per tota la ciutat de Nova York, fins al punt que ara els trobes a qualsevol racó. I va ser justament aquest empleat que tenia el senyor Feldman, que es deia Nathan Handwerker, aquest senyor és qui va fundar la cadena Nathan's Famous, que avui en dia és la cadena de salsitxes i de carretons ambulants més coneguda que hi ha a la ciutat de Nova York. Tant és així que cada any organitzen un concurs de menjadors de salsitxes i són protagonistes de moltes guies de viatge d'arreu del món.
Jo ho he de confessar, aquestes guarreries, perdona que no sigui correcte en català...
No, marranades, que ens agraden a tots molt.
És que, i a més, són bones, amb ceba, amb les patates, amb el ketchup, amb la mostassa.
El formatge, amb una mostassa, exacte,
sí,
i tant que sí.
Però m'agraden bullides a mi, només, bullides, no a la planxa.
I, bueno, tradicionalment és com haurien de ser, bullides.
Sí. M'agraden bullides.
Bueno, primer perquè és més saludable, segon perquè genera menys residus, i tercer perquè és com combina millor el gust. Quan és més neutre, després li pots posar el topping que tu vulguis.
Molt bé. Ens queda poc temps, però encara per alguna última cosa que ens vulguis comentar, Adrià.
Bé, sí. Hi ha molta gent que es pregunta per què la plaça de Times Square es diu així, i la majoria de gent podem pensar que és perquè allà és on hi ha el rellotge de la bola
de
que cada 31 de desembre marca la nit de Cap d'Any. Hi ha d'altres que poden pensar que Times Square és l'edat de Maria Carey, que no hi ha ni calendari que la pugui datar, però en realitat...
Que ets dolent, Que ets dolent.
Vaja,
escolta,
de la broma
tu,
que dèiem.
No va ser aquest any que va cantar...
En realitat, cada any.
Bé, cada any sí, però la cançó aquella del el Christmas... All I Want For You Is Christmas, no la canta cada any al Times Square?
La canta cada any, per això et dic que molta gent es pensa que la plaça porta
el nom
d'ella,
que
es diu Times per ella, per la seva edat.
Està bé.
Però no, en realitat la culpa és de gent com tu i com jo, dels periodistes, els nostres col·legues. Nosaltres dos en concret no, però tot això ve perquè al voltant de l'any 1900, al carrer 42 amb la plaça, aquesta plaça ens es deia, deixa'm que ho busqui, que ara no ho recordo, però tenia un altre nom, aquesta plaça... va resultar ser el lloc on a una cantonada s'hi va instal·lar la redacció del New York Times. I a partir de que era el lloc on s'havia instal·lat el New York Times, que va esdevenir el diari més important del país, la gent va començar a dir que aquella plaça era la plaça del Times, la plaça del diari, la plaça Times Square.
Molt bé. Escolta, doncs continuem aquest matí de dissabte viatjant per Nova York. Gràcies, turista accidental. La setmana que ve ens veiem.
Felicita els nuvis.
Molt bé.
I la setmana que ve més, ja em diràs des d'on i per parlar d'on.
De França, dividit entre Bordeus i París, d'acord?
Vinga.
Adéu.
Veurem bons vins la setmana que ve, Joan. Adéu-siau.